La 92.2 FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco des del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Un minut. Un minut sobre les 2. A les bones tardes, que diu aquell, queden poques dies per a que s'acabe este 2025, un any que en lo futbolístic al Villarreal la veritat és que no li ha anat gens malament. A excepció de que en la Champions, que mos han comprat el traje bo, i com sol passar estes dies de festes senyalades, quan més festa pareix que és, acaba sent pitjor, la resta diríem que no li ha funcionat mal al Villarreal Club de Futbol. Demà despedirem este 2025 amb els sons i en els moments més importants o més destacats, o jo diria més ressenyables. Però ja que estem i ja que s'acaba, vos done quatre dades i aixina valoreu vosaltres si vos ha paregut el 2025 un bon any en lo futbolístic o no. En total, en este any hem disputat 45 partits oficials, que ne són uns quants, 45, dels quals n'han guanyat 24, el 53%. Hem empatat 8, el 18%, i n'han perdut 13, el 29%. Per tant, amb Marcelino, que és un dels pocs entrenadors que té i se registre, el Villarreal sempre, sempre guanya la meitat dels partits que juguen. És a dir, que amb Marce, el Villarreal en 2025 ha guanyat un de cada dos. O sigui, victòria, empat, victòria, derrota, victòria, empat, victòria. En estos 45 partits hem marcat 85 gols. Quasi dos per partit. 1,8. I ens han marcat 55 gols. 1,2. Mentre la teua estadística de gols a favor, la mitja siga superior a la de gols en contra, quan va vindre Marce, la de gols en contra doblava la de gols a favor, érem un punyetero desastre, la cosa anirà bé. En Lliga, el Villarreal ha jugat 36 partits, 23 victòries, 6 empats i 7 derrotes. 68 gols a favor, quasi 3 gols de mitja per partit, és una burra. 36 gols en contra, justet un gol en contra per partit. Hem sumat 75 punts, lo que ens col·loca tercers en una hipotètica classificació d'este any que s'acaba. En Copa del Rei hem jugat 3 partits. Una victòria contra estos de Lucena en Córdoba, un empat contra Antonianos i una palmatòria contra el Racing. Perquè en principi de 2025 no vam jugar Copa perquè ens va fotre el Pontevedra antes de Nadal. I en la Champions League, 6 partits, 0 victòries, un empat, 5 derrotes. 4 gols a favor, 13 gols en contra. Ahí ha estat el mal. Ahí ha estat el drama. No guanyar un partit en la Lliga de Campions en tot l'any. I el que vos deia, hem jugat 14 partits contra equips hipotèticament de Champions. I hem guanyat 3. I si és el mal o el debe del Villarreal en este 2025. Hem guanyat molt, hem puntuat molt, mos ha anat mal en les copes o els torneos curts i no li guanyem als de dalt. Per contra, este any ha estat l'any en què més partits hem guanyat, en el que millor estem classificats en Lliga, en el que més gols hem marcat i un dels que menys gols ens han marcat. O sigui, que en el dia a dia, Rubio, en la roba de feina, en el xandall som els millors.
El xandall d'anar a l'ermita i ser bo.
I el d'eixir a les amics a fer dos canyes també. El del traje de Fira Catalina, Nochevieja i de més festius gordos, ahí la peguem al palo. Bueno, tot en la vida se pot millorar. Però ixa és la dada d'un 2025 que torne a dir. Alguna cosa roïn té que tindre com tot. La Copa i la Champions. Però en global, ja afirmaria jo que quasi tots els anys 2025 o que vinguen sumes el que has sumat. Vamos, guanyar la meitat dels partits que jugues i perdre... Claro, si de cada 10 partits 5 els guanyes, 2 els empates i només perds 3, se viu molt bé, eh? Se viu molt bé. Jo tindria el doble del moño que tinc si sempre hagueren funcionat així. També és veritat que el Villarreal Club de Futbol sol funcionar bé, eh? No solem ser un desastre. Sol ser un equip que guanya prou, que suma prou i que puntua prou. Com vos dic l'altre dia, l'any que ve sumarem 1.000 partits en primera divisió. I ho vam mirar i hem guanyat una burra. O sigui, és una locura de les coses que has guanyat. Però bueno, això, que s'acaba l'any i que números no van mal. Més o menys se pot dir que si tingueren que ficar-li nota seria notable. Ahir Rubio i jo fèiem números i diem ui, 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 que no mos is pa fer un 11. Tindran que cridar a Budesca, a Balou i a tots els xiquillos del B perquè Marcelinet li falta mig equipo. Bueno, pues, ahir va tornar al curro el Villarreal a entrenar per la vesprada i ens van posar 4 fotos. Almenys el que va pujar les fotos se va apiadar del resto i va dir, vaig a ficar una foto que també és curiós que coincidir en el mateix rondo en la que se veia a 3 d'aquests futbolistes que estan lesionats, tocats, fotuts o que pensàvem que ho tenien difícil. Avui ja han pujat de grau, ja no és una foto. Avui ja ens han passat un vídeo perquè els entrenaments del Villarreal són totalment a porta tancada. Que vos pot parecer exagerat, Emery va arribar a, com estava lo del Covid, a cordonar l'accés des del vestidor al camp amb una lona negra, perquè a vegades podies fer trampa de veure'ls passar quan van a entrenar. Entonces, si eres un poc espavilado, dius, hòstia, este està, este no està, este està, este van a Espardenyes. Bueno, pues vam arribar a tapar això, perquè no se vesguera. Almenys ara veiem un vídeo de minut i mig en el que algo se veu. No han vist a Thomas Partey, no?
No, a Thomas encara no l'hem vist.
Però sí han vist aquí.
Si hem vist a Mourinho, si hem vist a Pedraza i si hem vist a Foyt.
Hòstia, això és la fira, vamos. Que estiga tots defenses, eh? Que estiga Mourinho, que estiga Pedraza, que estiga Juan Foyt, te solventa clarament el problema en defensa que tenies. Tot i això, com diem, han pujat a xavals del B. Però pensant que esta gent està sana i està bé, quin 11 podria jugar en ells? Perquè el d'ahir mos va costar armar-lo.
Sí. Junior, Mourinho, Foyt, Rafa, Marín, Cardona... Parejo con Mesaña, Pepe Moleiro, Tani y Ayoce.
Equipazo, tenim equipo para aburrir, vamos. Tenim equipo para guanyar-li a qui siga. Per cert, parlant de guanyar a qui siga. En primera divisió hem jugat 5 vegades en el Martínez Valero de Elche. Uno de los históricos, uno de los importantes. Només n'han guanyat una, dice 5 voltes. Era Marce entrenador. Però no és que només n'han guanyat una. És que la única que han guanyat en Lliga, el mateix any es van pelar en Copa en el mateix resultat, 0-1, la victòria en Lliga se va donar minut 89 i que Chucu Uche, gran futbolista, gran persona, gran davanter, gran golejador, va fer el gol de la victòria davant de l'Elx. Pues això, que el Martínez Valero donar bé, no se mos dona gens bé. Però bueno, aquestes coses que passen. Ahir vam parlar així, vos vam dir, al tanto la companyia que Altimira, si no ho està firmant, està un pas de firmar-ho i se desvincula del club. Rubio va dir, rescinció, va dir, quieto parao. No rescinció. Se'n va ell. Rescindís ell. Se desvincula ell. Se desvincula ell perquè tenia firmat un acord amb el Deportivo de la Coruña per esta temporada i, si no recorde mal...
Fins 2028, d'esta mitja i 2 més.
Bueno, no està mal. Altimira se'n va a segona divisió, al Depor, a un dels històrics del futbol espanyol.
Una bona... A poc se va quedar de jugar una final de Champions.
Una bona plaça per a d'ells, o per a d'ell. Altimira és un bon lateral per a un equip de zona mitja, inclús en primera divisió. Problema que ha tingut així... que el salt ara mateix en el Villarreal és caríssim, i segon problema, que el lateral dret ara mateix en el Villarreal és totalment específic. És Foyt i sucedanios de Foyt. Defensa central reconvertit a lateral. Home, per ahí teníem una explicació guapa de Marce a un... no sé si és un tuit o no sé lo que és, un podcast d'algú.
No, és una entrevista de la Lliga.
¿Es una entrevista?
Sí, es como le van a donar el premio a Marce, creo, de mejor entrenador de noviembre. Una persona de la Liga va a venir así a hacerle una entrevista.
Y parla Marce de la eixida de Baló y de cómo estructura el equipo. Y es interesante, porque al final, escolteu-lo, y el tío por el que el Villarreal gira en la eixida de Baló al final es el Moleiro o el Baena de turno, claro. La idea es que el Baló arribe, si pot ser, ahí lo más claro, lo más rápido y lo mejor posible. Es curioso. Escoltemos a Marcelino hablar de cómo es el valor Villarreal. ¿Cómo el trabajo?
Nosotros nos colocamos en situación de subimos, como dices, nos colocamos en ataque, una posición más o menos inicial así. Eso significa que hacemos con el lateral derecho y con nuestros dos centrales una iniciación de tres. Vale, luego colocamos dos pivotes para hacer triangulaciones y a la vez que si jugamos como poder de línea superior siempre vean el fútbol de cara. Damos la amplitud y profundidad con el lateral izquierdo, en banda derecha sí que damos la profundidad con el extremo derecha y luego buscamos participaciones intermedias de dos futbolistas que junto con los pivotes forman un cuadrado más ese punta referencia que juega sobre el timánico. Y aquí pues es lo que solemos hacer. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a tener muchas líneas de pase, nos ayuda a jugar con o a intercambiar fútbol intermedio con fútbol profundo y nos da posibilidades de jugar lado a lado con velocidad. A la vez que, digamos, amenaza constante a la última línea defensiva. Y en muchas veces, salvo cuando nos juegan con cinco defensas y a veces hay equipos que ahora también nos juegan con seis... Uh-huh. Porque bueno, pues sus dos centrocampistas muchas veces van con nuestros dos intermedios, pues bueno, significa pues si contra cuatro una amenaza bastante importante, contra cinco también, porque normalmente se forman situaciones de dos contra dos con uno de ellos con espacio o espalda, y si nos retrasan jugadores pues tenemos superioridad en la iniciación y creación. Bueno, pues los jugadores, tenemos perfiles de futbolistas que se adaptan a ello. Se han ido unos que resultaban bastante dominadores de esta forma de jugar, con unas características además muy específicas que nos daban mucha continuidad, precisión y profundidad. Han venido otros, estamos en ese proceso de adaptación, pero que bueno, que en líneas generales somos un equipo bastante solvente en este apartado del juego.
Per a que ho entengueu fàcil. Com juga el Villarreal? Trau la pilota i organitza el joc. Jugant en defensa, 4-4-2. Això és inamovible. O sigui, 4 darreres, 4 del mig, és dos davanters, tots juntets i marcelinismo puro. A l'hora de jugar en atac ja ha canviat la cosa, ja no és el mateix. Com explica Marce, el que desvia del lateral dret. El lateral dret passa a ser central. Col·loques una línia de 3 darrere per a tindre eixida en 3. O sigui, els dos centrals s'obrin dels dos a les bandes, seria Mourinho, faria de dret, el central zurdo s'obria a l'esquerra, en este cas Renato, i el central més dretà, Foyt, és el que ve a rebre sempre o quasi sempre, si vos doneu compte, en l'eixida de Baló. Què fa el lateral esquerre? Pujar hasta el mig del camp. Què fa l'interior zurdo? És un d'issos volants que ell diu formamos una línia de 4, un quadrado. Per què? Estan els dos mitjos centros, serien Comesaña Parejo, i per davant Moleiro, se col·loca per dins per a donar eixida per aquesta posició, Pedraza s'incorpora per a ser l'eixida per banda, Gerard, que seria el segon davanter, baixa a l'altura de Moleiro i se col·loca com un altre migcampista per a donar eixida, Pepe, que és el jugador de banda dreta, o Buchanan, obri per a intentar obrir més i entrar per ahí i te quedes en un únic punta referent, que seria Tani, Mikautadze o Kijuge. Això crec que ho fa tot Cristo ja, no? Crec que s'ho va inventar Pep, que va el primer que va col·locar el lateral central i se va querer i traguera Joan. Però bueno, és una explicació que està bé. I és l'explicació de lo que vos dia, de que el lateral dret en el Villarreal ara mateix és Mourinho, que és un central reconvertit a lateral. O Foyt, que és un central reconvertit a lateral. O Pau Navarro, que és un central mid-centre reconvertit a lateral. Per això Altimira, que és de lo que parlàvem, així ho tenia Chunguelas. i per això se n'ha anat al Depor. Ara anirem a Corunya a veure que ens conten què pot fer el bo de Altimira en el Deportiu de la Corunya. És un bon fitxatge pel Depor, Altimira, no?
Sí, per a mi per al Depor sí que me pareix una molt bona opció.
Claro, Matos, no han parlat d'ell, és l'atenom propi d'ahir, perquè, claro, jo els futbolistes que ja no estan així, que estan tenuts, traspassats, en opcions de compra, de recompra o de no compra, n'hi ha que fer-los un seguiment, però, claro, no pot estar tot el dia damunt. És el cas d'Àlex Forés. Recordeu que Forés se'n va anar a l'Oviedo, cedit per un any, en una opció de compra no obligatòria. Jo pensava que era obligatòria. No és obligatòria. Què ha passat ahir? Que pobre Forés en el Depor no ha jugat res. En l'Oviedo no ha jugat res. I li ha eixit l'opció d'anar al Leganés. Li han eixit diverses opcions de segona, però ell pareix que des del principi la de Leganés era una bona alternativa. I allí que s'han anat... Ojo, no està tancat encara. Segons me diuen, ara anirem a Leganés també, no està tancat. La pregunta és, ¿sabrà quedat el Leganés l'opció de compra que tenia l'Oviedo a final d'any? L'haurà anul·lat el Villarreal? ¿El Oviedo té algo que dir a això? ¿El Villarreal li haurà dit a l'Oviedo hasta luego i no me crides més? Lo mal d'esta història de Forés és lo que vos deia. Mireu la diferència entre Romero i Forés. Romero puja al primer equip per problemes de la banda esquerra. El fa debutar Pacheta. No ho fa mal. Juga dos o tres, quatre partits i li és una sessió. Se'n va a l'Espanyol. Juga la primera part de l'any no, la segona part de l'any ho juga tot. I ara és indiscutible, va com un tir, ha tornat a anar a l'Espanyol i vola. El pobre Forés, perquè vesqueu el futbol quan diu no, el futbol és molt recabró quan vol. Forés era, si no el millor, junt a Carlo Adriano, els dos millors jugadors del B. I se ve en segona divisió. Forés arrea 16 gols i el lesionen en un partit contra aquells bascos... No recordo el nom, tio, el partit. Jo crec que era o el Mirandés o un d'aquests... No, o un basco. Que li peguen una patada, que li partissin la tíbia, no pita ni falta. Ni targeta. Li foten la tíbia. Justet era el jugador estrella. El Villarreal volia quedar-se'l per a fer la pretemporada i a veure què passava. Lo mateix li passa a Carlo Adriano. Se lesiona del genoll. Forés se queda, igual que Carlo Adriano, a curar-se. Per si poden jugar al B. Els dos se curen.
Amorebieta.
El Amorebieta.
No pita, crec que no va pitar ni falta.
No, els dos se curen. Un de la tíbia i l'altre del genoll. U se'n va al Mirandés perquè Lizzi, el del Mirandés, el que ara està en el Osasuna, li diu vente, el mediocentro s'ha lesionado, Carlo, vas a jugar. Tu imagina la mala sort de Carlo, que ara lo que està fent Macià ho faria Carlo Adriano, però quan estava Carlo Adriano no se lesionava ningú de mitjentro. Capú i Parejo i Comesaña, jugant tot, no n'hi havia alternativa. U se'n va al Mirandés i no el fiquen. L'altre se'n va al Levante, juga, no molt, però juga algo, fa gols, puja al Llevant i li ve l'oportunitat de l'Oviedo, a Forés, dic. A l'Oviedo l'encaloma i li diu el president del Pachuca, és l'amo de l'Oviedo, que irà a Oviedo i logo se irà a México, que en México en primera i si no l'Oviedo en primera i que va a ser... Arriba a Oviedo i li fitxen des del Pachuca a un tio que té la meva edat. No juga. Minuts. I ara se'n té que anar al Leganés para tornar a la casilla número 0, que es la Villarreal B, y a veure si pobre se recupera. La vida es aixina, es sort. La sort d'anar al lloc que algú que confia en tu. La sort de decidir la sessió que isca bona. A Baena le va eixir de puta mare en el Girona en Mitchell, perquè el va entendre i li va dir, tu vas a jugar de lo que jo te diré. I aquell ho va acceptar. A Pau li va eixir en Màlaga de puta mare. A Romero en l'Espanyol. I a Forés i a Carlos ha eixit mal. Ara Carlos s'ha anat a Mèxic, no està jugant, però han canviat d'entrenador, perquè, claro, te'n vas, te fitxen un equip mexicano per tocar-la i te ve Pedro Picapiedra, d'entrenador, que el baló més baixet va a 3 metres. És el que li va passar a Héctor Font quan va anar en Camacho. Com cojones va jugar un tio que està acostumat a jugar per terra si te toca un entrenador que diu que el baló més bajito té que pujar, té que baixar en neu? Pues estàs fotut. Espere que li vagi bé a Forés i que tinga sort. Perquè és un bon davanter, eh? I preguntaré a veure què és el que passa ara, no? Si en cares nostre, o si no n'hi ha opció de compra, doncs ja veurem aquest estiu quines decisions se pren. Però ara, si ho tanquen, que encara no està tancat, se'n va el Leganés. Coses del futbol, eh? Curioses. A banda de tot això, perquè ho esteu preguntant a Saco i a Mansalva, sí, el Villarreal de futbol va a fer dia de portes obertes pels xiquillos. Normalment el Villarreal sol fer-ho el dia abans de Reixos.
El dilluns i el dia 5 seria.
Claro. Jo crec que és el dia ideal. No? Perquè ara ja molt corregut, no? Crec que ho facin el divendres 2, dissabte 3, no.
El 4 recuperació i el 5?
El dia 5. El dia 5 seria lo suyo. Però bueno, que la notícia és que sí fan la festivitat, i siga que els abuelos que tingueu els nets, el dia 5 és un bon dia. Abans de la cabalgata Reis per matí, la cabalgata dels groguets. A veure què fan, què conten, què diuen els futbolistes de Marcelino García Toral. I la mala notícia ve des de les Palmes de Gran Canària. Els xiquillos, pobres, no van poder guanyar a l'Atlético Madrid. Juga el fill de Villa en l'Atlético Madrid. Ja miràs.
Era suplent, sí.
Van perdre, no?
Sí, van perdre 0 i a final que durava 40 minuts, ahir.
Pues d'això. I de tot l'altre, pues encara no sabem què va passar en Conde. Solomon entrena normal, feliç, com una perdiz, no?
Sí, i bueno, Conde, el Coruña era una opció ja tenen porter, també, allí.
Ja, però és que Conde jo crec que tornar a segona se n'haguera anat aquest estiu i tenia opcions de primera. Jo crec que Conde pot pensar que algun primera pot anar a per ell, no? I si no, s'espera a estiu, que és el mercat bo. O sea, este mercat és el mercat pels que van tiesos, pels que estan assustats i pels que poden avançar algo que tenien en el cap, ¿vale? I ho pots fer ara per lo que siga. Però el mercat de futbol bo, el que acudís al mercat d'hivern, a no ser que siga una circumstància especial, o algo que digues, vaig a fer-ho ara perquè el mercat canvia com el sud-americà, és molt difícil. Molt difícil. Però bueno. Per cert, Thiago Fernández ja està en Villarreal. El dia 1 se suposa que ja entrenarà amb el primer equip. La idea que té el club és que entrene tot el mes de gener. Per què? Perquè el mercat està obert. Per tant, lo important és, una, que el xaval conega la ciutat, l'equip, a Marcelino, la filosofia. Dos, que el club vesga com està físicament, perquè se va lesionar el 4 de desembre 2024, fa un any i un mes. Vore l'entrenar, vore quines condicions té, i a partir d'ahir decidir. És extracomunitari, però el Villarreal té una jugada que podria fer, que és, si Solomon no se'n va, els extracomunitaris són Luis Junior, Solomon i Tejon Buchanan. A Solomon el van inscriure com a israelí per presses i per, era l'últim dia, última hora, últim moment. El podrien canviar a portuguès. I aquesta fitxa que ha deixat Altimira, utilitzar-la de extracomunitari per a este xiquet, per a Thiago Fernández. Però, per ara, el que van a fer, que jo crec que és lo lògic, que és el que parlàvem ahir, és que vinga així, que el dia 1 conega tot el món, que vagi a la plaça a les campanades que fan ahir
al
camp de futbol, que li presenten a tot Cristo, que conega Willy Canguala, que per cert ja estarà per tornar, i que entrene. I que entrene, i a veure com entrena, a veure el ritme que té, a veure què te pot donar, a veure què pot fer, a veure què pot aportar. I després tens l'alternativa de que pot estar en el B, que jo crec que és el que millor per ell. Jo el ficaria a jugar al B a saco, i si el pots pujar a l'A, que juga a l'A, però este mig any, Rubio, que se'l jugui en el B quan puga i en l'A quan puga, que vaig alternant. Perquè jo, una sessió, encara que vinga un equip de primera, pa que no jugui, pa que se tire mig any ahir adaptant-se, que ja ho han vist tota la vida, que se quede a viure, sí, que conega la plaça major, que vagi un dia al Miso, un dia a les Tasques, que li ensenyen Sant Pasqual i que sàpiga on viu i on està. Perquè, claro, és jove, acaba d'arribar, porta un any sense jugar, i jo crec que un any sense jugar és molt i molt difícil. Però, bueno, i saps la idea, jo crec que no és una mala idea a l'hora d'intentar que este xaval agafi el ritme competitiu que necessitarà per a poder fer les coses. ahir els africans va jugar a Comac o no?
Sí, a Comac va jugar 26 minuts en un 3-0 del Marroc a Zàmbia i Wigue i Ailes Witzel juga a la primera plaça del seu grup, o sigui que de normal suposa que serà titular.
Molt bé. Vos han preguntat quin seria per a vosaltres el millor pelotero del 2025. Claro, anàvem a ficar a Baena, però després han pensat, ficar a Baena és un poc raruno, no? Ja no està així, està en Atlético Madrid... I hem decidit ficar Ayoce, que és el tio dels 15 gols, Comesaña, que segons tu, perquè jo havia llegit estos que saben d'estadística, diuen que Parejo porta 40 partits i era el jugador amb més partits de 2025, i tu dius que no.
Jo, a càlcul, digamos, en els dits, Comesaña ha fet 41 i Parejo 39.
Vale, a veure, pues a veure el càlcul dels dits, pues tinc que tallar un dit, tio. Vale, dona igual, Comesaña i Parejo són els que més han jugat. Pape Gueye és dels que més ha jugat també, i després hem agarrat la mitja temporada de Baena de l'any passat, no? Final, o d'entre tot l'any, i la mitja temporada de Pepe hasta fa poc, pobre, que li ha entrat el calambre. I ara mateixa la gent que vota diu que el millor de l'any estava clar. I jo anava a ficar. Millor de l'any m'he ficat Comesaña, Santiago Comesaña, Don Santiago Comesaña i Santi Comesaña, no? Perquè va ser difícil que no guanyi ell, no?
Sí, 64% dels vots.
Sí, sí, se ho ha guanyat, eh? Con Díaz García o un jornalero de la glòria. 27 sobre les dues.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este invierno, tus planes despegan desde el aeropuerto de Castellón. Elige tu destino y conecta de manera rápida, cómoda y sencilla. El invierno vuela. Tú también. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Este Nadal a Vila-real, tot té aquell sabor que només trobes a casa. I que és ben bo. Eixa sensació de recórrer els carrers que coneixes i adonar-te que tot és bo i tant de casa. Retrobar la màgia amb qui més estimem, on cada somriure és de casa. I sobretot, bo. Compartir moments amb la gent de casa i que sempre t'oferisquen el més bo que tenen. Perquè a Vila-real, si és de casa, bo. Bon Nadal.
Partit Popular de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Mentre el Vila-real recupera efectius, i això és una molt bona notícia, recuperar a gent com Foyt, com Pedraza o com Mourinho, el Elx perd a un dels futbolistes que sembla millor estava fent les coses en una lesió raruna de veres, amb un cop rubio ahí,
bueno,
celebrant el gol.
Lesió de que el del Rayo va un poc a buscar-lo.
Sí, va un poc a pegar-li la pata en plan ràbia i se'l carrega. Claro, estes coses són complicades. Ja vos dia que Elx per al Vila-real no és una bona plaça. No m'hi ha que veure el que ha passat els últims 4 anys, que és tan fàcil com que són 2 empats, 2 palmatòries i una única victòria en primera divisió. L'última volta que vam anar allí, 3-1, van perdre. Crec que era Emery el tècnic.
A lo grande.
1-0, la 21-22. 2-2, la 20-21. 2-2, la 14-15. 0-1, la 13-14, tant en Lliga com en Copa. Però no se li donava el Vila-real Elx. I este pot ser un dels millors Elx que se recorda des de fa temps. Ismael Perona crec que és de tot Alicante, no?
Sí.
Ismael, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo desde Elche.
Este puede ser el mejor Elche de los últimos 15-20 años, ¿no?
Pues, hombre, viéndolo así, yo creo que sí. Tengo yo casi 24 y es la primera vez que veo jugar a un Elche tan bien. Lo único que estamos un poco ahí, un poquito mal, teniendo ahí el talón de Aquiles de cuando jugamos fuera de casa, pero bueno, lo que es dentro, todavía somos uno de los equipos imbatidos en la Liga.
Hostia, eso os debe decir, no ha ganado nadie ahí. Al Madrid, yo vi el partido del Madrid. Le metisteis un baile al Madrid. Lo que pasa es que el Madrid pilló el Elche en 2 contras, que esa es la esperanza que tengo yo con el Villarreal, que jugáis tan alegre que dejáis mucho espacio.
Da gusto por el momento este año ver al equipo de Sarabia en el Martínez Valero, pero bueno, se hace lo que se puede, que nosotros tenemos los pies en el suelo, que somos un recién ascendido.
Sí, pero juegan muy bien, ¿eh? Combinan muchos, tienen mucha movilidad, te aparece todo el mundo por todos los sitios. Es un equipo que es difícil de descifrar, ¿no? Es un equipo complicado.
Yo creo que ahí la clave de lo que tú dices está un poco en Eder Sarabia, ya que no hemos perdido la esencia del año pasado, porque la gente se sorprende del juego del Elche, de cómo le estamos jugando, entre comillas, a los grandes y tal, pero este juego ya viene también del año pasado, o sea que hemos ascendido a primera y la esencia de seguir con el mismo juego no la hemos perdido.
Vale, después de meterle 4 al Rayo y estos últimos partidos, que parecía que el Elche se había perdido un poco, ¿ha vuelto a recuperar el ritmo? ¿Por qué? ¿Recuperar lesionados?
Yo creo que el ritmo no lo hemos perdido. Yo creo que el problema es un poco de falta de confianza fuera de casa, porque es lo que te estaba diciendo. Vemos un Elche, pero muy, muy diferente. No sé si pudiste ver el partido contra el Mallorca, que fue un equipo prácticamente irreconocible. Y luego aquí, literalmente a la siguiente jornada, le metemos 4 al Rayo en casa.
Tenéis, si no recuerdo mal, tenéis a Valera ahí, que se fue al Atlético Madrid, no jugó nada, fue al Valencia, no jugó nada, se va ahí y, hostia, y le cambia el día, ¿no? Le cambia el paso totalmente.
Pero igual que con ese también, por ejemplo, está el ejemplo de Rafa Mir,
sí, sí,
que en el Sevilla no cuadraba, en el Valencia tampoco, y aquí en el Elche creo que es ahora mismo el máximo goleador del equipo. O sea que yo creo que todo pasa por lo que se está diciendo, por Eder Sarabia, que es el que los tiene enchufado a todos.
Ya ves, Sarabia, que estuvo aquí en el juvenil, cosas que pasan en la vida. La ciudad está enchufada también, ¿no?
Enchufada, pero sobre todo ilusionada, porque aunque cada semana haya una baja, otra baja y tal, el equipo sabe lo que juega, sabe que aunque pierda o pierda, ganes o empates, va a mostrar el equipo la identidad que se lleva viendo todos los partidos. Y más que hace unos años, yo me acuerdo que lo estaba hablando el otro día con los amigos, que íbamos al estadio, íbamos a ver el equipo, a ver si ganaba o a ver si perdía. Pero es que este año, o sea, al único que vamos al estadio es a verlo disfrutar y a ver el buen juego que proponemos.
Sí, es verdad, tiene una idea, ¿no? Que al final esa es la clave, tener una idea, aunque te guste o no te guste. Porque bueno, yo lo veo en el Villarreal, bueno, puede gustar más o menos, ¿no? El Villarreal es otro perfil, pero con Marcelino sabes lo que hay, sabes que el equipo compite, sabes dónde eres fuerte, sabes dónde no lo eres, sabes las ideas cómo son, ¿no? Futbolísticamente, ahora mismo, para jugar contra el Villarreal, sin la lesión de Héctor Fort, ¿quiénes son los jugadores que podrían jugar? ¿Qué podría alinear?
Pues hoy hemos podido entrar al entrenamiento los medios y hemos visto a Grady Dian, que ha vuelto ya a los entrenamientos, que es un MCO de la... Bueno, juega de medio centro ofensivo, perdón, de la República del Congo. Y la verdad que es un chaval que viene de la Premier y no ha encajado mucho en el Elche. Y, o sea, no jugó en toda la temporada y su primer partido fue contra el Madrid y nos sorprendió a todos, porque es un chaval que no conocíamos y la verdad que es que tiene dejó buenos destellos de calidad. Se lesionó contra el Madrid en el descanso, volvió, creo que fue contra, no me acuerdo cuál fue el penúltimo partido que jugamos aquí en casa, que también se lesionó, pero ya parece que ha vuelto a entrenar con la dinámica del equipo.
Al que no ve al Elche, ¿quién le tiene que dar miedo? ¿Mir, que está bien? ¿Quién más?
Álvaro Núñez, que es lateral derecho, lo que pasa que en cualquier momento del partido lo puedes ver de medio centro o de delantero, y Febas, la verdad que es el pulmón del equipo y por donde pasa todo el juego del Elche.
¿Cuánta gente crees que va el sábado? ¿Cuánta gente suele ir?
Pues a ver, aquí esperamos a gente, ya aquí recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos, ¿no? Se vendieron entradas, no sé, ya 300, 400 creo que se han vendido.
¿Y de Elche suelen ir 20 qué?
Pues de normal, el último partido llovió y no hubo mucha gente, pero de normal todos los partidos los 27.000, 28.000 sí que los tenemos allí en el Martínez Valero.
Joder. Vaya, gracias. Cuídate.
Nada, un placer.
28.000 tíos per partit. Ara que dites nostres. N'hi han venudes ja 400 entrades. 350 per lliure, 50 l'autobús de l'agrupació que està ple. N'hi han 600 entrades. Ne queden unes 200 a la venda. Demà a les 10 se tanca el plaç d'entrada. Demà a les 10 se tanca el plaç de les entrades. Ho dic per si algú encara vol enganxar-se a anar a veure el Villarreal Elche al Martínez Valero. 400 ja ne van. 400 és una bona xifra, eh? Pues això, està l'Elche de moda, Rubio? Juguen bé al futbol, com deia ell, Febas, Valera, Mir, un equip molt dinàmic, un equip de Saràbia, molt futbol modern, de molt de toc, un equip que tot el món s'oferís, que apareix tot el món per tot el món. És un equip difícil, l'Elche. Com ha dit ell, és que no han perdut un partit en casa, l'Elche. És un dels pocs. Li van guanyar a l'Oviedo, li van guanyar al Celta, van empatar contra l'Atlètic Club, van empatar contra la Reial, van empatar contra el Madrid, li han arreat 3 al Girona i 4 al Rayo. Els últims dos partits a casa, 7-0 a favor.
De 9 punts de locals.
Sí, sí. Ja. Matos són millors, no?
Home, vosaltres portem 22 de locals.
Ja, però porten de 9, eh? Difícil, difícil, molt difícil l'Elx per un Villarreal que ve de despedir l'any. Ara ho pensava, jo crec que el partit llevant serà l'11 de febrer. Menos mal que no vam jugar contra el Llevant, perquè conforme estàvem ara, perdem segur.
Viu el Nadal a l'Alcora. Sent l'ambient que omplis carrers, prova la millor gastronomia, troba el regal que busques i deixa't impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, comerç, esport, la genuïna Alba i una agenda repleta d'il·lusió per als més menuts. Consulta programació en l'alcora.es. Junts, fem Nadal. L'Alcora viva.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Per cert, tenim trinquet el dia 2, és a dir, el divendres a les 6:30, Pablo Imañas contra Vicent i Rubén, trinquet de Villarreal, pilota valenciana al trinquet de Villarreal, el que vulga disfrutar-lo, divendres 2, 6:30 a la vesprada, tenim partida. Havíem començat parlant de Forés i de lo mal que ho ha passat. Li he preguntat a la gent del Lega, que és el meu amic Javi Martín, que porta el Lega en el diari As, qué esperen de Forés en el Lega y cómo está la operación. Y más explicatas.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero de todo es aclarar que la operación no está cerrada. Quiero decir, está muy avanzada. Por lo menos todas las partes con las que hemos hablado a este respecto nos lo han dicho, que ya está bastante avanzado el proceso, pero no cerrado. Así que, en ese sentido, en fin, todo apunta a que se va a hacer la operación, pero no la demos ya por hecha. Y dicho lo cual, Àlex Forés va a llegar al Leganés con la intención de remendar uno de los grandes problemas que está teniendo el Leganés en esta caída a la segunda división, el problema del gol. Porque el Leganés es el segundo equipo de la categoría que menos goles marca, ha marcado solamente 17, pero es que es el tercer equipo con peor relación entre, ya sabes, la estadística de goles esperados, debería haber marcado unos 24 goles, y los goles que realmente ha marcado. Así que en ese sentido, el equipo que ahora entrena Igor Oca, que era interino sustituyendo a Paco López, pero que ya se ha convertido en entrenador a todos los efectos del primer equipo del Club Deportivo Leganés, pues Igor Oca lo que necesita es goles, gente que cuando tenga una oportunidad la meta. Y ese es el rol en el que supuestamente va a llegar Àlex Forés, que en cuanto a la competencia, vamos a ver si tiene que el camino más o menos expedito para ser titular o no, porque recordemos, aquí ya está Diego García, que es un jugador canterano que ha dado buen rendimiento en todas las temporadas que ha competido con el Leganés, está Àlex Millán, está la posibilidad de que se fiche a Lucas Pérez, el que fuera delantero del Deportivo de La Coruña, del Arsenal, bueno, una trayectoria bastante, bastante amplia, que está haciendo ahora mismo las pruebas con intención de fichar por el equipo pepinero, y seguramente no vaya a tener la competencia de Miguel de la Fuente, al que se le está buscando destino. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, Àlex Forés va a llegar para remendar en el Leganés el problema del gol y con bastantes posibilidades de que tenga un papel bastante importante.
Pues Forés al Lega, Bore, que es el que es capaz de hacer. Recordeu que el Lega l'any passat estava en primera, ara mateix està camí del descens a segona, a primera ref, Después eso es fácil y tener dinero y todo es fácil. ¿Estos del Lega nos van a comprar unos americanos?
Sí, se digo el grupo estadounidense Blue Crown.
Pues desde Blue Crown les están pasando canutes en el Leganés, ¿eh? Pero es fácil, eso es fácil. Eso te agarra un cuñado, dos cerveces, una tapa y una ensaladilla ahí a los maños y te fa un equipo y te puya todas las categorías posibles en tres semanas o cuatro. Pues bueno, al grupo que has dicho,
Blue Crow.
Al grupo Blue Crow les está pasando con torna a dir canutes en el Leganés. El Leganés se podría asemejar al Villarreal, ¿no? Més o menos. Es más gran Leganés que Villarreal. Molt més gran. Es más gran Leganés que Villarreal.
Ya, lo único allí es más fácil que sigues del Madrid que a lo mejor. Así que en la provincia son dos equipos y más o menos...
Rubio, que cuando yo era chicutico así era todo, sí. Cristo del Madrid, del Barcelona, sí, del Valencia, que ni había más peñas del Madrid, del Barcelona, del Valencia, que del Villarreal no era casi ninguno.
Fatem sí, pero voy a decir que ahora seguramente en Leganés es ya, más fácil decir, sí, pero bueno, si soy del Madrid y luego del Leganés.
Bueno, y del Getafe, pero yo diría que Uten es más fácil que así, ¿no? No sé, igual no, no sé. Rubio, se n'ha anat a Coruña, a parar en qui?
En Sane Silveira.
Sobre Altimira, allí está, Coruña, un menos.
Ya lo hemos tenido esta mañana en Abegondo, casi, no sé si decir por sorpresa, ¿no? Porque más o menos ya se esperaba que pudiese hacerse oficial, pero ha sido todo bastante express y sobre todo creo que va a darle una alternativa diferente a lo que tiene el Deportivo en plantilla, ¿no? Vosotros lo conoceréis mejor, pero siendo el Timiro un lateral largo y de recorrido, no tenía ese perfil el Depor, sí que Chimo lógicamente puede serlo porque siempre lo ha sido, pero viene de estar lesionado, todavía no está recuperado y en los últimos, bueno, en estos meses con Antonio Hidalgo estaba jugando muchas veces de tercer central, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué puede sumar al Timira, pero sobre todo competencia ahí, es el lateral derecho.
O sea, el Depor buscaba esas dos cosas, competencia para el lateral y también un lateral, digamos, más de proyección ofensiva.
Sí, se habían fijado desde hace tiempo ese objetivo de reforzar el lateral diestro a raíz de la lesión de Chimo Navarro. Este verano cuando se prepara la plantilla también llega Miguel Ureiro, pero está actuando siempre de central y se ha sentado en esa posición. Y en estos últimos meses con la lesión de Chimo ha ido probando y de algo diversas situaciones. Al final el que más ha funcionado ahí es Lucas Nouvi, que es un central de formación y que no tiene ese recorrido. A Hidalgo además le gusta jugar con línea de tres y con carrileros. Cuando ha tenido que jugar con carrileros casi siempre ha sido bien David Mella, bien Luis Micruz, que son más extremos que defensores. Entonces, bueno, yo creo que por ahí ha llegado un poco la idea del refuerzo, de si quieres jugar con un carrilero y una línea de tres, pero que son lateral más que un extremo, tienes Altimira. Si quieres jugar con un lateral largo, una línea de dos, mientras no esté Chimo, no tenías otras opciones. Así que, bueno, por ahí creo que viene un poco la idea del fichaje.
¿Lo ves bastante titular?
Hay que ver cómo vuelve Chimo Navarro, la verdad. Claro, hay que ver primero qué impacto tiene Altimira en el equipo. Al final llega después de unos meses de prácticamente inactividad. Creo que ahí solo jugó un par de partidos en Copa del Rey y esos minutos ante el Racing de Santander de la primera parte. Y también hay que ver cómo vuelve Chimo Navarro, ¿no? Que al final ha sido indiscutible estas dos temporadas. A mí me cuesta no ver a Chimo de titular cuando está, porque es un pedazo de jugadorazo, pero también Altimira es un futbolista que tiene experiencia en primera división, y entonces hay que ver qué puede darle cada uno. Desde luego Chimo necesita tiempo para volver, ha tenido una lesión un poco complicada, esa zona tiene que cicatrizar bien, tiene que volver a coger ritmo. Entonces, bueno, veremos si Altimira ya está para ser titular este domingo.
2 anys i mig ha firmat el bo de Altimira en el Deportivo de la Coruña. El Depor, que fa quan que no està en primera?
8 anys.
És un bon fitxatge, eh? Lliure, Altimira, és un bon futbolista, és un bon lateralet, i claro, tenen, el que passa que no pensava jo, claro, que tenen a Chimo Navarro i que ahí és intocable. Veurem si Altimira acerta anant a Coruña o no, tenia altres alternatives, però suposo que s'ho haurà madurat bé, ho haurà pensat bé, i és una bona alternativa. És un futurible primer al Depor, o està en esa pelea, no?
Sí, ara no està en playoff d'ascenso directo, però sí que està ahí en la pelea.
Pues que li vaya bien, bon chaval, Adrià Altimira. 3 temporades así, va pujar al primer equip també quan estàvem tocats, va viure el desgavell de unionistes, Marcelino li va donar opció i després ja el va, perquè no li defenia, ja no va confiar en ell. L'any passat el vam cedir al Leganés i este any se va quedar sense tindre opció de jugar, va jugar 3 partits de Copa, un tornatet en la Lliga i ara en Giner ha decidit anar-se'n. Pues, com dia aquell, que tinga sort. Comença el 2026 disfrutant del nostre esport, de la nostra pilota valenciana, al Trinquer de Vila-real i al Trinquer municipal, este divendres, dia 2, a les 6:30 de la vesprada, partida de Trinquet entre Pablo i Mañas contra Vicent i Rubén. Recorda, disfruta de la pilota valenciana al Trinquer de Vila-real, divendres, dia 2, 6:30 de la vesprada.
Soc Joan Pardo i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Vila-real.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en camino Cedre sin número de Vila-real.
Tens d'opinió, crec que els xiquillos estan tornant en l'avió després de la derrota en la final. Vas veure tu la final?
Sí, lo único que el president de la federació quasi mos lleva mitja final perquè tenia que parlar ell.
Anem a veure, Rubio, els parlaments són sagrats, els polítics i els presidents de federacions tenen que aprofitar. Per això se compren el traje en el moment ahí per pegar la murga.
Però fer-los 5 minuts antes i no interrompisques el partit.
Ah, jo no,
que ocupes
no.
Tota la pantalla pel teu discurso.
De tot se queixa. Alegre, de tot se queixa, Rubio, jove, encara. Alegre.
Hola, buenas tardes. Sí, que es que es así. Massa, bueno. Ha tingut massa fàcil en això del futbol, eh? Jo crec que ha vist massa futbol de gran nivell.
D'élite.
Se tindria que esforçar-se tu? Massa,
eh? Rúbete, Rubio, els inglesos no paren el partit? No és un inglés a saludar ahí el dia del...
Home, sí. De fet, el president de la Federació Anglesa realment no és, el príncipe Guillermo, per lo tant, no crec que parli.
Hòstia, això és nivell, eh? Matos tenim a Luzán i en inglesos tenen al príncipe Guillermo. Alegre, què te pareix?
Sí, seguidor de l'equip de Unai Emery. De totes maneres, també els anglesos al final no han baixat el cavallet i per els interessos de les televisions enguany s'han quedat sense el dia el comboi sobre el partit de Nadal. Vull dir que a totes les partes, com diuen, se diu en castellà, en totes les partes cuesten habas.
Bueno, ja torna l'equip, alegre, ja han tornat la majoria que està en tieso. Sí, sí, que gane. Això és una altra cosa, no sé com collos no juguem matos esta setmana que no han jugat, no entenc res. Ja fica, perquè els futbolistes necessiten vacaciones de la vida. Hòstia, si tenen tot l'estiu, que vagin i se facin les vacaciones així en casa.
No, és un tema que jo he parlat amb molts aficionats que m'han trobat aquest dia, jo, pues un dia un partit entre setmana haurem pogut jugar, estem així tots, jo tinc festa, jo no treballo esta setmana i tal, me ve, bueno, pues mira, no, tenim que aguantar en el conveni que per cert van a denunciar-lo. Els de AFE, pues que ara són amics de Florentino, van a denunciar el conveni. Bueno, tot el que se pugui fer en contra de l'organisme del futbol i del futbol en general, si està Florentino darrere, tot n'hi ha denúncia o n'hi ha un mal rotllo. Pues la AFE, que en aquest moment està presidida per un exmadridista com és Aganzo, pues també està en contra del conveni. Sí.
Bueno.
No parem d'estar divertits. Bueno, anem a lo nostre, que es veurà els groguers que tenen ganes.
S'acaba el 2025. Bo, però en Champions i en Copa no tan bo. Millorar, com ha dit jo al principi del programa, guanyar-li els bons. Alegre, mos costa molt guanyar-li els bons.
Que mos falta ese plus, no sé, jo no sé si és un excés de responsabilitat que té l'equip, ho hem comentat altres vegades, però mos falta ese d'anar un dia i guanyar en el Bernabéu, com han fet l'any passat en el Barça al final, anar i guanyar a l'Atlètic Madrid. Mos falta ese plus diferencial o que vingui el Barça i que no te guanyi sempre. Yeah, sí. I això plus són els que te donen, bueno, pues un poquet més de carisma. I jo la Champions ja la qualifiqui com un accident. No és normal, ja està bé, després al Tottenham i tal, i després va analitzar el partit, el gol que te fas, el caserisme de l'àrbitre. Bueno, han analitzat els partits i algun d'ells ha vist el cert, no perquè me posi de mal humor, però a trossos, i no entenc com el Villarreal no és que tret més resultats en esta competició.
Com es anya, estem votant la gent, no, Rubio, el millor futbolista de l'any 2025.
De llarg.
Sí, no?
Sí. Home, jo crec que és un jugador que s'ho ha guanyat i s'ho ha guanyat a pols. La capacitat de sacrifici que està demostrant, sobretot del futbol, l'arribada, entrega, espírit, jo crec que és un jugador molt important en aquest moment per al Villarreal, per al que representa, per al que comença a representar quan va acumular el minut de partit. Jo crec que més que merescut el reconeixement a aquest tipus de jugadors és valorar també al Villarreal.
I ara ve el 2026, només en Lliga, i comença la Lliga forteta, eh? Forteta, perquè vas a Elx, ve l'Alavés, vas al
Betis,
ve el Madrid. Ve el Madrid. Hòstia.
Com dia aquell, enero sangriento.
Sí. Te toca un giner xunguíssim, eh? Menos mal que estos tres...
Molt difícil. Però, bueno, jo també ha sigut tot l'any difícil. Esperem que les vacances no hagin trencat la dinàmica i que puguem recuperar jugadors i alguns que estan en baixa forma, pues la recuperen, que serà una bona senyal.
Què creus que té en el debe Marcelino per este 2026? Enxufar a Mikel Tatxe, trobar algú que li recuperar encara sigui la segona volta a Thomas Partey, que ens juga al futbol i acabem disfrutant jugant millor? Què?
Sí, jo crec que els grans objectius tenen que ser millorar la parcel·la del mig del camp, el pivot, el que faig el minuts que no fa a Parejo quan no està al 100%, pues, que un jugador com Mica pues, sigui molt més important, no sé, portant-lo més cap al centre. Això ja és un treball de Marcelino, que és el que sap i sap prou, i en certa prou més que nosaltres. Però jo crec que això són factors fonamentals per a l'equip, no? La millora de Mikel Tatxe i la presència en el mig del camp en continuïtat d'algun home que pugui substituir i per a crear futbol, col·locar pilotes d'interior, com pugui ser Thomas Partey. I després m'agradaria, sobretot, que va ser fonamental que recupere la forma o l'estat d'ànimo Pepe, que és un jugador que te pot guanyar un partit de moments diferencials.
Què creus que farà el Villarreal? No tu. Renovar a Marcelino, sí? No?
Sí, jo crec que ho farà en aquest moment. Tots els inputs que diuen els moderns todos los brotes verdes van capa y se camina. Todo lo que no fuera eso sería una auténtica sorpresa y creo que ya tiene inquietud de que de eso se pudiera producir, ¿no? Yo creo que es un entrenador que entrena al club, que el club entrena a él, que están en un momento de forma, que el equipo ha tenido este accidente de la Champions, que para mí es muy injusto analizar en el partido, pero que en Liga está demostrando estar a un altísimo nivel.
¿Y renovar a Parejo?
Yo sí, pero claro, es que no me falles estas preguntas, porque tú sabes que estás hablando de gustos personales. Y a mí Parejo,
no, pero ellos, ¿qué farían ellos? ¿Qué crees que farán?
Yo creo que lo renovarán. Necesito un jugador de estas características en el vestuario.
Cuidado.
A mí, mira, Javi, un momento. Tú necesitas jugadores muy buenos con Tomás, con Pape, con Pepe, como el de la moto, pero ni a que tienes ser jugadores que mantengan el espíritu.
Cuidado, Alegre. Feliz año, ¿eh?
Un abrazo. Feliz año para tú y para todos de Radio Villarreal. Adeu.
Adeu. Bueno, pues la opinión de Alegre. Yo te vas a preguntar a tú no renovarías a Parejo.
Yo a Parejo no.
Son gustos, maníes y maneres de Boreu. Mira, parlant de futbolistes veterans, pareix que Isco igual té a 2 a 3 mesos de baixa, diu el metge Ripoll, que és el que més sap de turmells.
Ja veus, però una jugada en un company.
En un company. El futbol que és consagrat, eh? O sea, el traus un rato en la Copa Calbot, que ja estàs classificat en la Conference, que estàs jugant contra el Mascarell, y un del teu equipo te pega una patada a tu, que ja és raro, te rebenta el turmell, ara l'han operat i damunt el problema, que és veritat que el va tindre pedraza. El turmell és consagrat, eh? No és tan fotut com el genoll, però què passa? Si no el cures bé, se queda un dolor ahí residual o se te queda un dolor i no pots jugar, eh? I tires de jugar i tens el dolor i estàs bé, però tens ese dolor, esa fricció i se roce, i si no ho arregles bé i te cures com toca, bueno, pa matros egoístament, que el Betis no tinga Isco 2 o 3 mesos...
Sí, i també anava a dir que hi haurà que veure en gener com afrontes els dos partits de Champions que te pillen entre setmana.
Són 4 quilos 200, guanyar-los, eh? Com creus que els afrontarem? A muerte.
Claro, claro, però si en Lliga, jo què sé, de repent guanyes tot i te veus a Idal i... I dius, és que el partit important igual és el de Lliga.
Però això és una hipòtesi. Però, hòstia, tens un altre equip bo per jugar Champions, no? Contra l'Ajax.
Sí, sí.
No sé.
Desde que mi madre vive en Domus Vivilarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivilarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate 2 gafas progresivas Mode alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Vale, pues eso, volíem contactar a mis chiquillos, pero bueno, enhorabona porque arribaron a final. Es difícil, yo siempre digo el mateix, ¿eh? Esa historia de, no sé, lo sueña lo fuerte que a veces que siempre se logra, no, qué cojones. Sueña lo fuerte, disfruta y si no arribes, tampoco te agobies, que al final guanya u, ¿eh? ¿De cuáles van a anar a jugar ahí? 20, ¿no? O 15, o 12, o 14, los que siguen. ¿Cuáles n'han guanyat?
El Atlético.
U, ¿no? Ja. I si damunt vius en la mateixa zona de catàstrofe que el Madrid i el Barça, per molt fort que sueñes, pelar-los és molt difícil, per no dir quasi impossible. Demà tenim el resum de l'any. Tu ja m'has dit que te quedaves en el gol de Buchanan en Barcelona.
En Barcelona, sí.
Sí, sí. I com a desastre, el gol del Pafos. Això són el yin i el yang del 2025. Fins demà.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.